A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullán.
Bon dia i bona hora. Són les 6 i pocs minuts d'aquest matí. Benvinguts al Mans, aquest dissabte 5 de març. A Catalunya Ràdio, com sempre, a aquesta hora, l'arrel a la Ràdio Nacional. Una nova entrega del programa ja entrats a la Quaresma. No s'acaben les celebracions de Carnaval, cosa molt normal. I arriben les celebracions post-Covid, com Sant Medí, tal i com es va celebrar dijous a Gràcia. I és que el país mostra moltes ganes de celebrar el carrer i les places. Al Mans d'avui repassarem algunes festes i us parlarem també de mostres de cultura popular que van arribant. Com són les passions, per exemple? Aquest serà el primer cap de setmana amb representacions. Concretament, Esparreguera, amb una nova versió que avui mateix estrenen. I tot plegat, a més, amb la celebració aquest cap de setmana de la trobada d'Europassión, una entitat que agrupa representacions d'arreu del continent. Us parlarem d'una estrena d'aquesta mateixa casa, en aquest cas de Televisió de Catalunya, que ahir va emetre el primer capítol d'Històries Gegants, un programa que explica històries personals darrere les figures de la imatgeria popular. I parlant d'imatgeria popular, la tasca de recuperació de la memòria històrica al voltant d'un drac a Sant Pere de Ribes. Una història que explica molt com els nostres municipis estan vinculats a les seves figures. Posarem focus en el Tradicionarius, on arriba una setmana amb accent molt femení, com pertoca, i a més, el concert demà diumenge de Vicent Torrent. Les propostes de la companyia Jara i Joana d'Arc hi arribaran, posant l'arrel al servei del feminisme aquesta mateixa setmana.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins a les 7, arrel i cultura popular a la Ràdio Nacional. Aquest és el Mans, sou a Catalunya Ràdio i us l'oferim amb en Josep Lluís Santiso i Sarassa al muntatge musical, l'Helena Miquel i Jesús a la producció i Quim Rullán i Valls a la locució. Comencem.
Mans, de l'arrel a la plaça.
I les primeres notes ens portaran ara mateix cap a Alacant, a Teulada, on aquest vespre hi actuen els Diluvi. Quin fandango, des del recent treball dels Diluvi, present.
Marieta té un cosinet. Que el trau a ballar com vol.
Yeah. sempre toca és. Jo tinc son, jo tinc son. Acabem el fandango
i apaguem el cresol.
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rotllant.
Gegants, bèsties i nans no són més que les figures que surten d'aquí, del taller, de l'artista. Són escultures en moviment, obres d'art vinculades a la música, a la dansa, a la història i, sobretot, a la societat civil.
Aquest divendres, a un quart d'11 de la nit, el Canal 33 ha estrenat el programa Històries Gegants, que se centra en les persones que fan viure el món de la imatgeria popular. El programa busca el que amaguen les figures que inspiren aquest imaginari i descobreix autèntiques històries de superació, de compromís, de sacrifici, d'amor, alegries, fortuna, èxit i també, com no, decepció. Grans històries humanes al voltant de la imatgeria popular, que serà el punt de trobada dels protagonistes.
A Catalunya hi ha desenes de tallers d'on surten figures realistes i surrealistes, fidels i caricaturesques, majestuoses i grotesques. Tot un món que comença en llocs com aquest.
Aquest projecte de 7 capítols aposta per la cultura popular en el marc de la renovació d'imatge i continguts del Canal 33. L'espai, que es podrà veure cada divendres al vespre, està produït pel Departament de Programes Culturals de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de 2S Contents. I en Dani Sala és un dels seus directors. Bon dia, Dani.
Hola, bon dia, què tal?
Les històries gegants expliquen precisament això, a partir de l'imaginari, a partir de les figures del bestiari festiu, històries de les persones, històries vitals que hi ha al seu voltant, oi?
Sí, la veritat és que, mira, feia molts anys que teníem ganes d'abordar el tema d'algun tema relacionat amb la cultura popular, però encara més concretament abordar el tema dels gegants, les bèsties i els nans, capgrossos, cabassuts, etc, no? I volíem destacar sobretot la vitalitat que hi ha darrere, no? Perquè si algú no coneix aquest món, es pot pensar doncs que és un món doncs una mica encarcarat, que hi ha gent gran, que hi ha el que nosaltres diem catalans de la ceba, no? I no és així. De fet, és un món amb molta vitalitat, amb un fenomen molt transversal, amb una diversitat d'ideologies, de parles, de procedències molt important, i també amb joventut, amb molt seguiment per part de les famílies, amb molt seguiment per part dels nens, per part de gent jove, i per tant pensàvem que era de merescut que la cultura popular, en aquest cas el món de la imatgeria, explicar-lo a través d'aquesta vitalitat, de les històries que hi ha al darrere, que realment són, bé, com en la majoria dels casos d'aficions, no? Desperten passió.
No ens hem d'imaginar un programa, per tant, de folclorisme o d'etnologia, sinó senzillament de les vivències. Es parla d'amor, es parla de lluita, es parla de superació, fins i tot.
Sí, perquè, de fet, hem volgut anar cap a un programa que, bàsicament, entretingués al mateix temps que divulga, no? Llavors sí que és veritat que cada programa té un reportatge. Hem comptat, per sort, amb la participació de la majoria dels grans experts del país en temes de imatgeria popular i festiva. Tenim això, però bàsicament l'eix principal del programa són, cada programa, 3 històries diferents que hem volgut tematitzar-les al voltant, doncs, el primer dels programes, el que va començar, el que vam estrenar ahir, relacionat amb la creació, d'aquestes figures, però també hi ha històries d'amor, hi ha històries de superació, històries d'impuls, històries de lluita, etc, no? Llavors, ho hem volgut tematitzar d'aquesta manera, sobretot per reivindicar aquestes històries que hi ha darrere, i per tant les històries parlen de persona i per tant les persones parlen de vida. I això és amb el que ens hem volgut centrar, defugint una mica el tecnicisme, que també l'hem intentat posar en aquest petit reportatge que posem en cada capítol, però defugint una mica això que deies, el folclorisme, no? I parlant d'aquest fenomen tan i tan transversal.
Doncs a partir d'aquest mateix divendres, ahir mateix a la nit s'estrenava, a partir d'aquesta setmana, per tant, un programa nou, una entrega nova d'aquestes històries gegants, que, de debò, Dani, ens sorprèn que la cultura popular finalment d'alguna manera també arribi als mitjans de comunicació, que a vegades sembla que costi molt.
Sí, de fet, mira, un reflex és l'hora que estem parlant, no? De 6 a 7 del matí, no? És a dir, clar, ens agradaria que apropar-nos al màxim possible en el prime time, no? és un fet que costa i que nosaltres volem aportar el nostre gra de sorra, que no té per què ser petit, de vegades un gra de sorra pot ser gran, no? Intentem que sigui el màxim de gran possible, perquè la cultura popular, que al final parla de nosaltres, de les nostres vides, de la nostra forma d'entendre el món, perquè al final la cultura és la forma que té qualsevol societat d'entendre el món, no? Doncs que això s'apropi al màxim possible al gran públic, no? Perquè, de fet, ja s'apropa al gran públic quan està al carrer. És a dir, només ens hem de fixar que quan uns gegants surten al carrer a ballar, s'omple de gent, no? Per tant, per què no omplir de gent també la graella, en aquest cas de televisió, o la graella de la ràdio, de qualsevol mitjà de comunicació, no? Pensem que és de justícia, no? I nosaltres, clar, precisament per això hem volgut abordar-ho des del punt de vista més de l'entreteniment i de les històries que hi ha al darrere, és a dir, explicar d'una forma indirecta quina és la vitalitat que hi ha al darrere d'això, no? De fet, també m'agradaria dir que, a banda de la Núria Sala, que dirigeix el programa Mi, i de la implicació de tot l'equip, amb el Jordi Ferrarons, amb el Jordi Cabané com a realitzador, i tota la resta de l'equip, també hem comptat amb la presentació, una presentació una mica diferent, moltes vegades guitarra a la mà, de la Sara Roy, que és una cantant jove, que promet i al mateix temps és periodista, i que s'ha implicat en això, i és curiós perquè ella té 20 i pocs anys, no sé si en té 23 o 24, i com a persona jove s'ha implicat molt en això perquè volíem donar també aquest punt de vista d'aproximació a les persones joves. I això penso que també és molt important.
Per això som els artistes, per crear la festa.
Que la festa no s'aturi.
Ja ho veieu, pinta molt bé aquest projecte d'aquest programa, aquestes històries gegants, que finalment, després de molt de temps, és una realitat i que a partir d'aquest mateix cap de setmana, ahir mateix començava, s'anirà emetent a Televisió de Catalunya, arribant a un punt i final, per dir-ho així, que serà una gran festa major, la de Vilafranca del Penedès.
Doncs sí, ja la tenim gravada, perquè aquestes coses van així, no? I la veritat és que hem estat gravant en plena pandèmia, vull dir que no ha estat fàcil, no? Però sí, vam estar a l'última festa major de Vilafranca del Penedès, que és una de les grans festes majors de Catalunya, també amb un component d'imatgeria també molt important. I en l'últim programa doncs farem un resum de les històries més destacades de tot el viatge, i al mateix temps trepitjarem carrer per veure una de les poques festes que vam poder gravar, perquè realment... Un dels hàndicaps d'aquest projecte ha estat això, que estava la cultura en aquell moment, estem pensant vam estar gravant des del juny fins a l'agost, i ha estat un estiu realment complicat per la cultura popular.
Sense cap dubte, en tot cas aquest any que serveixi també el programa per començar a reengegar motors a l'àmbit de la cultura d'arrel i de l'associacionisme. N'hem pogut parlar d'aquestes històries gegants amb en Dani Sala, codirector d'aquest espai que s'acaba d'estrenar, com dèiem, i també director d'E2S, que és l'empresa de la productora que també hi ha al darrere del projecte. Dani, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del programa. Molta sort i molta cultura popular als mitjans.
Moltes gràcies, tant de bo, gràcies a vosaltres i realment enhorabona per la feina que esteu fent per difondre la cultura popular.
Mans, de l'arrel a la plaça.
Terra de Gegants, sardana de Marcel Caselles amb la principal de la nit.
Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular. Mans.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular.
Seguim endavant amb més qüestions. Aquest cap de setmana comencen les representacions de Les Passions. Esparreguera serà la primera aquesta tarda a les 7 amb l'estrena d'una versió de 2 hores, totalment nova, després de molts anys, fent les sessions de matí i tarda. Seguiran les estrenes a Olesa el dia 20, a Cervera el 27 i a Ulldecona el mes d'abril. Bé, això només per citar-ne alguna. Centrem-nos en Esparreguera. Aquest any, com hem dit, La Passió estrena aquesta nova versió reduïda en canvis substancials. L'encarregat de dur a terme aquests canvis i fer-ne la direcció és en Robert Govern.
Era una necessitat que la pandèmia va fer possible, d'alguna manera. I els escèptics a la renovació de l'espectacle d'Esparreguera, de gent d'Esparreguera, vam veure que aquesta versió també anava bé, una versió més reduïda. A partir d'aquí ja n'és la necessitat de no fer un cortapega de l'espectacle que teníem, sinó de crear un nou text que permeti explicar tot, però d'una manera més ajustada, més reduïda, en definitiva. I això és el que hem acabat fent aquest any. Si l'any passat sí que es va fer una versió més reduïda, però es va agafar el text que ja hi havia i es va fer una mica tallem per aquí, tallem per allà. Però, en canvi, aquest any s'ha fet un nou text amb el qual, amb aquestes 2 hores d'espectacle, queda perfectament entès i clar tot, no?
M'ho diu el cor, Jesús. Ha triomfat sobre la mort.
L'essència de la passió de teatre popular, que vol dir hi ha molta gent que hi participa d'una manera voluntària i altruista, clar, no deixem de tenir més de 200 persones damunt de l'escenari intervenint en l'espectacle, que això és un luxe. Però alhora, doncs això és el que no podíem perdre i la essència de la història tampoc es podia perdre. I després, per poder-ho fer bé, clar, o teníem un gran poeta, que no el tenim, o directament també anem a intentar que les noves generacions, que els hi ve gairebé tot de nou. Llavors, és important que qui entri a veure l'espectacle l'acabi entenent tot i l'acabi gaudint, no només per la vessant de la història que s'explica, sinó després el condicionament d'espectacularitat, de gran espectacle, que és el que té aquest format de La Passió d'Esparreguera.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Perquè la passió no deixa de ser un fet viu. O sigui, aquest any estrenarem, però l'any vinent l'hem de tornar a fer. I a poder ser, l'hem d'anar millorant cada any, perquè això és el que ha mantingut viu un espectacle com La Passió, que sabem per documents que fa més de 600 anys que es va representant de diferents maneres, en diferents llocs i en diferents estils. I això és el que comporta aquesta evolució, i l'evolució ve donada per intentar millorar sempre.
Ets mans!
Aquesta estrena coincideix aquest cap de setmana amb la celebració ordinària de l'Assemblea d'Europassió, en un esdeveniment organitzat per la Federació Catalana de Passions i la Fundació Passió d'Esparreguera, ciutat on se celebrarà. L'Enric Galzeran és el seu president.
Bé, Europassió és una associació que es va crear precisament aquí a Catalunya, i en concret a Esparreguera, fa 40 anys que 3 passions catalanes, que van ser Ulldecona, Olesa de Montserrat i Esparreguera, juntament amb 3 passions franceses, que és l'OBH, Massabó i Nassí, van decidir reunir-se per parlar de passions i per començar a treballar-hi. Aleshores, a partir d'aquí, el moviment va anar creixent, es van incorporar moltes passions, doncs, Itàlia, Alemanya, Àustria, etc. I avui ja comptem amb 86 passions de 16 països. Aleshores, cada any es fa una trobada amb una població o ciutat que representa la passió, i nosaltres, com feien 40 anys que s'havia creat aquí Esparreguera, doncs vam demanar ser seu i se'ns va concedir.
Prop de 200 representants de passions de 14 països europeus es trobaran en aquesta 40a edició d'Europassió, amb l'objectiu de compartir experiències i posar en valor aquestes expressions centenàries.
Però aquí el que s'aprofita és aprofitar aquesta jornada, doncs, per fer totes les jornades culturals. En concret, aquest any estem molt contents perquè, malgrat tota la pandèmia i tota la situació que hem mantingut, hem aconseguit arribar pràcticament d'estrangers, són 130 i escaig, i de 13, són 35 delegacions de 13 països diferents. És a dir, de 16 en tenim 13 països, amb el qual estem molt contents que en el context que no sabíem si la podríem fer, doncs déu-n'hi-do, està molt bé. Els actes, sumant-hi l'agenda de les passions catalanes, arribaran pràcticament als actes que arribaran actes al voltant de 200 persones. O sigui, en aquest sentit, prou contents. I aleshores, el dissabte, al matí es faria l'assemblea pròpiament, i a la tarda, perquè sempre es fa coincidir amb una representació de la passió d'aquell poble o ciutat, representarem la passió amb un nou format que també estrenem aquest any, i que tindrem l'assistència del molt honorable president de la Generalitat, de la Consellera de Cultura i moltes personalitats que assistiran a aquest acte.
Amb aquestes activitats es donarà el tret de sortida, per tant, la temporada de passions del 2022, que s'allargarà fins l'1 de maig, amb representacions de 17 localitats de Catalunya. Des de la Federació Catalana de Passions s'espera que sigui la temporada de la recuperació després de 2 anys d'ús anteriors. Recordem que, per exemple, les passions van ser les primeres mostres a patir el confinament ara fa 2 anys, i l'any passat es van poder celebrar, però a mig gas.
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullant. Mans, de l'arrel a la plaça.
El municipi de Sant Pere de Ribes, al Garraf, està redescobrint una de les seves figures d'imatgeria festiva del segle passat. Es tracta d'un drac anterior al drac de tres caps característic que fa servir actualment. Aquest era molt més antic, del 1916, i aquest 2022 s'ha presentat un documental que porta per nom Ara ve el drac, que revela els secrets d'un dels animals més misteriosos de la imatgeria festiva del país. Un dels autors d'aquest documental és l'Andreu Miret. Bon dia, Andreu.
Bon dia.
Doncs, Sabi, parlem d'aquesta vessant de recuperació d'un element de la cultura popular i tradicional, com és el drac. Explica'ns una mica d'on neix tot plegat, d'on neix aquesta iniciativa.
Sí, bé, això és una iniciativa molt personal, perquè diguem que el punt de partida és l'any 2016, que és l'any en què aquest drac, que és un drac que si encara existís seria centenari, el drac centenari de Sant Pere de Ribes, aquesta efemèride va passar totalment desapercebuda al poble, i d'alguna forma sí que hi va haver persones que a nivell particular van voler reivindicar aquesta figura i que, de fet, no s'hagués posat en valor quan tocava. Llavors, a partir d'aquí, jo vaig estar fent un treball també sobre les sardanes, el 2019, la sardana Ribes, i a partir d'aquí vaig buscar molta informació i van anar apareguent també informacions sobre aquest drac. Jo, a partir d'aquesta informació, mica en mica, vaig anar configurant un treball de recerca que va acabar tenint forma de documental. Aquí a Sant Pere de Ribes jo coneixia l'Esteve Roig, que també ell és un realitzador i també ell és bastoner d'aquí de Ribes i ens agrada molt el tema de la cultura popular. I entre els dos hem anat vestint la forma d'aquest documental. Ell m'ha ajudat molt en molts aspectes tècnics. Jo aquí ja tenia també més preparat potser el tema de recerca i vam anar una mica al tema que ens interessava, el més important, que era la memòria oral de gent gran del poble. Això vam començar abans de la pandèmia. En total hem arribat a entrevistar unes 13-14 persones, comptant aquesta gent del poble, però a més, gent reconeguda a nivell de tot el país, de cultura popular, com són en Jean Grau, en Ramon Saumell, persones que també ens podien donar el seu punt de vista des de la construcció d'imatgeria festiva, com l'Arnau Codina. Vull dir que és un documental que implica persones de tots els sectors, diguem, de tant gent local com gent de tot el país, perquè en aquest documental hem acabat parlant també de la història de la imatgeria festiva paral·lelament a la història del drac vell de Ribes. Llavors, diguem que expliquem aquesta evolució i el context del drac i dels dracs a Catalunya fins a l'actualitat, d'alguna forma, i hem anat desgranant una mica aquest passat oblidat del drac vell, que realment és un drac molt peculiar, perquè apareix en una època que els dracs només existien a les grans viles, a les capitals de comarca, o que havien tingut una importància històrica. I aquí, com un bolet, enmig de, diguem, d'una zona que, a més, hi havia molts altres dracs reconeguts, com són el de Vilanova o el de Vilafranca. De fet, el drac de Ribes és fins i tot anterior al de Sitges, vull dir, l'any 1916, sobretot aquí al Penedès és on hi havia més dracs, però aquest drac de Ribes va tenir aquesta peculiaritat que no se sap ben bé d'on va sortir, i també va tenir una activitat quasi bé fins als anys, la dècada dels 60 del segle XX. Així que sí, podríem parlar que va tenir una activitat constant, però fins ara no s'havia posat en valor la seva història. I d'aquí, doncs, partint d'aquest documental, que ha tingut molt èxit i molt bona rebuda aquí a Ribes, qui sap si en un futur es plantegés la recuperació d'aquesta figura com a element entremés.
Després de l'audiovisual, us heu plantejat o ha sortit algun moviment de recuperació d'un element d'aquestes característiques? Perquè, de fet, ja teniu un drac, que és un drac de tres caps, que teniu a Sant Pere de Ribes. No sé si us heu plantejat recuperar aquest drac vell.
Bé, sí, sí, el cas és que n'hem parlat, n'hem començat a tenir uns primers contactes amb els principals implicats, com som l'Associació de Balls Populars de Ribes, que, evidentment, ells són els primers que haurien de poder obrir aquest tema i, diguem, que en parlem entre tots. Ja et dic que ha estat encara un primer contacte, perquè tot just el documental s'ha estrenat fa poc i bé, si això tirés endavant, s'hauria de veure que la simbologia d'aquest nou element tampoc... evidentment que és impossible eclipsar la popularitat del drac de tres caps de Ribes, però sí que tingués una funció especial, és a dir, que aquest drac, perquè pogués funcionar la seva reaparició en la cercavila o la imatgeria festiva de Ribes, tingués el seu moment i tingués també una identificació per part de la gent, és a dir, que la gent també se'l fes seu.
L'heu pogut documentar, heu pogut fer aquesta traça històrica i fins i tot heu recuperat alguna melodia, oi?
Sí, de fet, a través de la memòria oral de la gent gran, perquè això ha estat un tema, un punt clau, jo crec, per aquest documental. Hi ha persones que han anat morint, malauradament, al llarg d'aquesta pandèmia. I bé, en aquest cas, tenim uns testimonis que abans de la pandèmia ens van explicar moltes coses. I en aquest cas hi ha una melodia que se li cantava en aquest drac. Abans es cantaven moltes cantarelles als nens del poble, cantarelles que ja venien dels pares i dels avis. I en aquest cas, al drac li cantaven una cançó una mica burlesca relacionada amb una de les persones que en aquell moment ja havia Ribes, que el portaven. Vull dir, abans als pobles hi havia gent molt peculiar, també, que configuraven aquest imaginari local. Llavors, amb el drac li cantaven això, amb el portador, que el portador es deia Borravella, i li cantaven: ara ve el drac, en Borravella, ara ve el drac, en Borravella, dintre un sac. Li cantaven això i això ho cantaven per les festes majors, els nens, o cantaven això quan venia el drac. I aquesta cantarella, vull dir, encara la gent gran la canta, però qui ja no és tan gran doncs no se'n recorda. Llavors, a través d'aquest documental hem pogut també preservar una mica tot això que s'està perdent. Llavors, crec que és un punt important.
Bé, doncs tot plegat ha donat lloc a aquest documental que, de fet, el títol ve de la cançó Ara ve el drac, un documental que es presentava el passat 29 de gener i que encara hi haurà oportunitat de veure el proper dia 10 de març, el dijous de la setmana que ve, a la Casa dels Entrevesos de Barcelona, i, de fet, el dia 13 es clourà amb una darrera projecció a Ribes. Per tant, ressò, com a mínim, d'entrada n'ha tingut aquest documental i dona peu a poder plantejar-se coses a Ribes, no?
I tant, sí, sí. Estem contents de poder-ho portar més enllà de Ribes. De fet, també, més enllà d'aquestes dates d'aquesta setmana que ve, de dijous i diumenge, també ens agradaria... Estem en contacte amb altres viles, com Sitges, Vilafranca, Vilanova. Aviam si podem trobar un altre dia perquè es pugui projectar en aquests llocs. També són, en aquest cas, Sitges i Vilanova. Sitges, el seu drac fa 100 anys, aquest any, justament. I bé, potser podria ser una excusa també per portar aquest documental en aquestes viles. També apareixen molts d'aquests dracs, vull dir, se'n parla, i res, a nivell més com a punt de referència a la Casa dels Entremesos de tot Catalunya, doncs sí que ens fa molta il·lusió portar-lo allà, perquè molta gent que no coneix la història doncs se li pugui ensenyar una mica més, un fragment més de la història de Ribes a través del drac.
Doncs la data és el 10 de març, la Casa dels Entremesos, i el proper 13 també amb una darrera projecció, com dèiem, al cine de Ribes. Andreu, bona feina la que heu fet tots plegats, bona tasca. Esperem que vagi molt bé i a veure si aquest drac... 50 anys més tard de la seva desaparició, 60 anys més tard de la seva desaparició, pot tornar a les places tard o d'hora. Una abraçada ben gran.
Esperem, moltes gràcies. Adéu, Quim.
Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullan.
La rumba de carnaval.
Entrem en un bloc d'informacions més breus. Queden encara un munt de carnavals que es van celebrar en Torredembarra, Òdena, Castellolí, Sant Cugat, Ses Garrigues o Santa Eulàlia de Riuprimer. Ho estan celebrant encara aquest cap de setmana. I en paral·lel arriba la Quaresma, en formació aquests dies des de dimecres i durant 7 setmanes, com pertoca i com marca la tradició. Al Museu del Joguet de Catalunya, per exemple, a Figueres, s'hi pot visitar una exposició itinerant del Departament de Cultura de la Generalitat sobre els ninots retallats que simbolitzen la vella Quaresma. Una exposició única que ha comissariat Antoni Serés i que ha estat confeccionada a partir de part de la col·lecció de materials d'imatgeria popular del folclorista Joan Amades, que es conserven en els arxius de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme. A partir d'aquesta setmana, per tant, a més, hi haurà festes de Serra la Vella, a Reus o a Mataró, i també Sàvia Corema, a Mahó, a Menorca. Fires Almacelles, la Fira de l'Aigua, on demà hi haurà la 66a desfilada de carrosses i concurs de comparses, a més, del concurs de colles sardanistes, que arriba a la 41a edició. Atenció a Agullana, on hi ha Festa de la Xuia, una celebració que comença avui mateix de bon matí amb tots els nois i noies del municipi fent capta per veïnats i per masos per recollir els ingredients que serviran després per coure les truites, que s'anomenen xuies. Acabarem amb Sant Madí a Barcelona, si bé dijous es va celebrar el Sant Madí a Gràcia i també Sant Cugat. Demà diumenge toca a la Bordeta. Hi haurà cercavila de carros i banderers. A més, hi haurà la Diada Castellera de Sant Madí amb els castellers de Gràcia, els de Sants, Sarrià i Sant Cugat.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Acabarem repassant concerts i propostes per aquests dies. I ara parlem, per tant, del Tradicionarios.
El plet que vaig posar a l'amiga em fa molt mal i em dóna intriga i ens sometem ara tots dos al vostre arbitri rigorós, segons el dret o per amor, com és costum de l'amador. Només que vol, no hi ha remei que jo defense amb bon servei la seua causa i la demostre i vos pugueu dir-hi la vostra. Em cal a mi parlar primer, el litigant com se sol fer, qui perd és qui ha d'acusar i pot qui guanya replicar.
Demà diumenge el músic valencià Vicent Torrent tornarà als escenaris per presentar racons i cançons al seu nou disc, un relat musical i la història de tota una vida dedicada a la música tradicional valenciana. Un concert que serà fidel al seu estil popular, amb lletres que canten els sentiments quotidians sense oblidar la seva vessant més política i social. Serà, per tant, a l'escenari del CAT, a Gràcia, a les 7 de la tarda, just abans, a més, hi actuarà la Muixaranga de Barcelona. Parlem ara amb en Vicent Torrent. Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Què hem d'esperar del concert de demà, Vicent? El títol és Racons i Cançons i, d'alguna manera, és un relat, no?, d'una vida de músic, al final.
Sí, és, mira, és una cosa insòlita, saps? Una cosa perquè, i és una cosa que tampoc seria cap falta, jo ja estava jubilat tranquil·lament, però me varen calfar el cap, com diem així, me varen liar, sí, i bueno, i clar, el que sentireu allí són més de la meitat de les cançons del disc són cançons fetes els anys 1968-69, quan jo era jovenet, quan jo tenia pocs anys encara, i després les altres cançons són cançons també de fa molts anys. Totes elles són cançons que estaven inèdites, allò, cançons que es queden en els caixons i en les carpetes, perquè en les cintes de casset aquelles, perquè eren, mira, coses que no s'havien editat per tot el que fos, no? I clar, i per això el disc que m'han intentat a fer es titula Racons i cançons, perquè efectivament he tingut que buscar per racons totes aquelles cançons que estaven allà dormint tranquil·lament, i en fi, pues eixa és la sorpresa. És una producció absolutament innecessària, saps el que t'ho vull dir? Perquè realment era una cosa que mira, era en les meues dèries, els meus somnis interiors i tal, però que m'han obligat a traure-los al carrer i que la gent ho conega. I, bueno, la veritat és que estic contentíssim. Estic molt content perquè ha quedat molt bonic, ho han treballat d'una manera fantàstica, els músics i, sobretot, el productor artístic i executiu, que és el Juan Diego Sánchez, i contentíssim, estic molt content.
Prou la calor de les fulles que naixen, hi ha un llarg somriure rosat matiner. Sonen cançons i músiques antigues que em fan renaixer altre cop avui.
Aquestes cançons que has anat a recuperar de mitjans del segle passat són un Vicent Torrent d'aquells autèntics? És a dir, hi ha quotidianitat, però també hi ha crítica social i política, si cal, o no?
Sí. N'hi ha una crítica social, una crítica més bé de la crítica que feien llavors, no ho sé, tota aquella gent allà, quan érem joves, qui érem joves, pues, Pau Riba, era jove Maria del Mar Bonet, era jove Jaume Arnella, en fi, totes, jo era jove abans de fer el tall encara, i doncs les crítiques que feien eren pot ser més de valors i de valors humans, de la justícia, de la sinceritat, de la llibertat, més que directament polítiques, perquè en aquell moment encara no es podia fer, sortia molt car fer política directament.
Escolta'm, és un missatge que avui en dia és vigent, malauradament en alguns casos?
Sí que ho és absolutament, totalment. Jo, en el concert que vaig fer així a València, bueno, dos dies de concert vam fer, així al Teatre Principal, presentant el disc, doncs ja ho comentava, això, no?, de que d'alguna manera... adreçant-me a la gent més jove que no ha viscut aquella època, dir-li allò va ser una revolució que encara dura, encara els valors aquells que vam conquerir en aquell moment encara està aquí i encara no són valors consolidats. I per tant, com això va ser el pèndol del rellotge que arribava a una punta i ara està arribant a l'extrem dret, no?, a l'altra punta. I això els deia jo a la gent jove, dir que espavileu, perquè allò que vam viure i les consignes que teníem i les dèries que teníem són l'únic camí, el camí de la llibertat, de la justícia i de la solidaritat. Evidentment, avui en dia tot això està pendent, continua estant pendent. Hem fet unes passes, però tot està damunt la taula.
Esta cançó vaig cantar-te aquella nit amoixenta i les ombres l'apagaren vora del teu sentiment, però en el foc de la llar renesqué a la vora del teu sentiment. Hem passat tota una vida, hem volat per molts paisatges, des que allò vaig cantar-te aquella nit amoixenta.
Doncs demà a les 7 al Tradicionarios, conjuntament amb la Barna Sanz. Vicent, gràcies per atendre la trucada del programa, ens ha fet molta il·lusió poder parlar amb tu.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per atendre'm. Gràcies.
Demà a les 7, per tant, Racons i cançons, de Vicent Torrent, al CAT.
Em va costar obrir les cames i veure que hi havia. Mira'm al cap dels dits els plecs de dins.
Dimecres hi haurà sessió de les Vespres al Cat amb Marcel Caselles, Blai Casals a l'acordió diatònic i Sònia Àries a la gralla. L'endemà dijous, a les 7 de la tarda, la Sònia Àries repeteix amb la ballarina Mercè Català, perquè hi presenten Esboranc, amb la companyia Jara, un espectacle multidisciplinari que és una performance amb gralla i dansa al voltant de la ferida profunda que una víctima del masclisme arrossega durant tota la vida. I divendres s'hi estrena Joana d'Arc. En aquest cas són Ariadna Rulló i Judit Pi, que presenten alguns dels temes del treball La Lireta, on busca acostar melodies tradicionals al públic actual, experimentant amb elles i fent-ne una reinterpretació adaptada al context sonor contemporani, tenint-hi especial pes la música electrònica. Tot plegat reivindicant la veu femenina i el paper de la dona en aquestes cançons tradicionals recollides bàsicament en el costumari de Joan Amades.
Guarda si sabets ben a l'any i de l'ambi de trons et fer oracions de pluges a vents a tables vestides.
Fugiran a punguents. El diable el tractal. A peu, a pisar. Si d'armes bastaments. Fugits i escapadets. Més en fem en abets. Qui trobs m'algun remei. Més en fem en abets. Qui trobs m'algun remei.
Bisbe Bo, el primer avançament de Joana d'Arc, d'aquesta La Lireta.
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullant.
Pleguem, per tant. Recordeu que els del Mans ens podeu seguir a catradio.cat/mans i a les xarxes socials, evidentment. Demà a les 5 del matí, si voleu, a Catalunya Ràdio us oferirem un nou Mans musical. I dimarts, a les 10 de la nit, a ICAT, la nostra versió musical amb l'ICAT Mans. I a les 7 de la tarda, cada dissabte, avui mateix, a catradio.cat/sardanes, l'off sardanista amb el sarda.net, un podcast de més de 800 programes, ja 15 anys a l'antena, amb aquesta versió més punky de l'ambient de la música per a cobla i del sardanisme. El Mans d'avui l'hem fet amb Josep Lluís Santiso i Saràs al muntatge, l'Helena, un Miquel i Jesús a la producció i Quim Rullant i Valls a la locució. Les darreres notes que sonaran són de la cobla Montgrins, que dissabte que ve posen el punt final a les activitats de Sant Feliu de Guíxols com a capital de la sardana. Amb els Montgrins, per tant, de Ferran Carballido sentim Cavallers de l'Eternitat. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem el proper Mans a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.